Hola, bona tarda. Jordi Sánchez continuarà en presó provisional a Soto del Real. Ho ha decidit el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que porta la causa per rebel·lió i sedició contra els membres del govern de Puigdemont, en una nova resolució, aquesta, que destila el contingut polític. Mentrestant, a Catalunya, els lletrats del Parlament han ajornat el lliurament de l'informe, que no és vinculant, sobre els terminis per investir un president de la Generalitat després de l'ajornament del ple decidit ara fa una setmana pel president de la Cambra, Roger Torrent. Fonts properes al PDeCAT apunten, d'altra banda, que la investidura es durà a terme la setmana vinent. I el president destituït pel 155 sondeja en les últimes hores, per fer compatible el seu pla, modificar la llei de la presidència de la Generalitat per crear un Consell de la República que presidirà Carles Puigdemont des de Brussel·les, mentre que a Catalunya s'investiria un president amb un govern que tingui funcions gestores. És protagonista també de l'actualitat en un altre nivell informatiu, el que va estar refugiat a l'ambaixada equatoriana a Londres, Julian Assange. La justícia britànica manté en vigor l'ordre de detenció per al fundador de Wikileaks. L'ordre respon al trencament de les condicions de la llibertat condicional de què gaudia Assange quan es van presentar càrrecs contra ell. Assange, australià de 46 anys, es va refugiar l'any 2012 a l'ambaixada equatoriana a Londres quan era perseguit per la justícia sueca, que l'acusava de dues violacions. I el temps, la neu i el temporal són notícia avui. Han aconseguit evacuar els 39 menors i 12 monitors de Premià de Mar que havien quedat atrapats per la neu a Saldes, al Berguedà. Els menors, que tenen entre 4 i 16 anys, ja han pogut marxar de la casa de colònies després que membres de la Creu Roja hagin passat amb ells aquesta nit passada i els hagin aconseguit treure de la zona aquest mateix matí. I un apunt sobre transports. Parlem del nou tren AVE low cost entre el Prat de Llobregat i Madrid. Foment posarà en marxa l'any 2019 aquest nou servei d'alta velocitat ferroviària que unirà l'aeroport barceloní i la capital de l'estat amb bitllets un 25% més econòmics. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns instants, al Mirador, avui parlarem de la situació política i les complicacions per fer una investidura al Parlament de Catalunya amb Lluís Foix, Teresa Carreras i Arcadi Oliveres. Abans del pensament del dia, amb l'analista polític i membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin.
L'anunci del tancament de la revista Tiempo i l'acomiadament del 40% de la plantilla al periòdico són només alguns dels signes del canvi que viu el periodisme. Però més que un procés de decadència, sembla que és un renaixement de la professió. Mai com ara havia estat tan fàcil crear una publicació amb pocs recursos i posar-hi els continguts que hom vulgui amb l'aproximació que hom desitgi. Mai com ara la meravellosa mà de la tècnica ha pogut permetre un nivell tan gran de llibertat d'expressió, fent, per exemple, que una pàgina qualsevol arribi a centenars de milers de lectors saltant-se tota quanta censura i ingerència possible. Si manca periodisme de qualitat, no és perquè les publicacions vetustes tanquin, sinó per la mandra supina que tenen molts periodistes d'abandonar la comoditat i la renúncia a impulsar publicacions de risc amb el seu esforç. La persistent estabilitat. Això és el que hauria de preocupar la majoria de professionals.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Explorarem durant la propera estona els moviments polítics que necessita ara Catalunya. I ho farem a partir de diverses preguntes que ens formulem entre tots. La primera és si Puigdemont ha de deixar pas a un altre candidat. O bé, si ha d'esgotar els pocs recursos personals, polítics i judicials que li queden per poder ser investit president. Les possibilitats que hi hagi investidura aquesta setmana es van reduint. Podria ser la setmana vinent, segons algunes fonts del PDeCAT que s'han filtrat avui. Què passa? Ens preguntem també si es forma un govern sense Carles Puigdemont i quina ruta seguirà l'independentisme com a moviment polític actual i també el mateix executiu de la Generalitat. I en un escenari sense investidura i amb bloqueig, també és fàcil pensar que podríem tenir eleccions aviat i es podria mantenir, mentre no hi hagi una altra votació, l'article 155 de la Constitució. De tot plegat, parlem avui a la nostra taula. I ho fem, com sempre, a partir de la pregunta del dia. Des d'avui ens la recorda Sergi Mariner. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Doncs sí, la pregunta que avui poden respondre els nostres oients a través del portal de Ràdio Estel és la següent. Puigdemont ha de deixar pas a un altre candidat a la presidència? La primera opció, amb un 3% dels vots, és que sí, és el millor per a Catalunya en les circumstàncies actuals. La segona opció, amb un 47% dels vots, és que sí, ha fugit de la justícia i ara no pot ser president. I la tercera opció, i de moment guanyadora amb el 51% dels vots, és que no, ell és elegit per la majoria del Parlament que ha votat el poble.
Gràcies, Sergi. Efectivament, entre aquestes tres opcions podeu seguir votant. Teniu temps fins a 6:45, amics oients, per una d'aquestes opcions, o bé també ens podeu enviar els vostres comentaris directes a radioestel.cat. I obrim la nostra conversa. Ens acompanyen el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. Molt bé. També ens acompanya Arcadi Oliveres, economista, activista social i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I finalment saludem la periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, quina previsió fan del que pot passar? Puigdemont serà president? No? Hi haurà aquesta doble presidència que en les últimes hores sembla que proposava i que negociava amb els seus socis parlamentaris? Qui vol començar?
Que el senyor Foix té...
Lluís Foix vol començar. Com a mínim ho està seguint molt, també, com tothom.
Jo crec que el que el país necessita és un president possible. O sigui, i el Puigdemont, al meu entendre, no és possible. I encara que sigui una simplificació, és el que penso.
No és possible per raons que es poden arribar a entendre, a respectar...
Tu mateix les has dit, no? Perquè les preguntes surten. Perquè, primer, perquè és molt difícil dirigir un país des de Brussel·les, encara que sigui la capital europea. En segon terme, doncs, s'ha de governar el dia a dia amb les coses concretes. Els consellers, doncs, han de despatxar el president, ha de signar les lleis. I després que hi ha aquest problema que té amb la justícia. O sigui, Jo no diré que hagi fugit, m'és igual, però la justícia, hi ha uns que quan passa el 27 d'octubre doncs es queden i van a la presó, i els altres que se'n van a Brussel·les. I aquest, jo crec que no és un president possible. No dic que no estic legitimat, no dic que no és possible. I llavors em direu, home, és que resulta que, clar, l'estat espanyol, sí, l'estat espanyol, això ja se sabia que passaria. I ell ho hagués pogut evitar.
Sí, vostè ho planteja com un exercici de realisme, més enllà de la possibilitat d'estar més d'acord o més en contra que del que ha fet Puigdemont.
Jo crec que la política té un component de realisme molt important. O sigui, la política és també sobre els interessos de la gent. O sigui, I la gent vol que es governi, i ja fa molt temps que no es governa en aquest país. I fa molt temps que aquest país doncs estem en un sol tema.
Sí, més opinions per
completar. Jo diria que estem davant d'un dels casos més flagrants de justícia injusta, i la justícia ha de ser justa. A mi m'hagués agradat que el president Puigdemont hagués convocat les eleccions fa temps, i per tant probablement en aquest moment que el senyor Foix s'hi refereix, no?, de que probablement
la situació... El 27 d'octubre, 26 d'octubre podria haver-ho fet.
Exacte, ha sigut diferent la situació, però realment jo el que penso és que hauria de ser president, perquè és el que la gent vol, i estem en un moment on la ciutadania està del tot deslligada dels projectes polítics, dels partits, del projecte europeu, etcètera, etcètera, i per tant jo crec que s'ha de tornar a que el ciutadà, la persona que vota, sigui l'element central de les polítiques que fan els partits. És que si no... És que perquè s'ha votat una cosa i el senyor Rajoy no li agrada i diu, doncs això no ens agrada, canviem. Ara, també té raó el senyor Foix quan diu que realment ha de ser un president que sigui just, i un president que sigui, és a dir, que pugui ser possible, perquè és que si no ens trobarem davant d'un president que sigui impossible, i això és el que realment no pot ser. És un fugitiu, no sé si és un fugitiu, és un fugitiu de la injustícia, en aquest cas, com deia aquí l'amic, el savi Arcadi Oliveres, que deia, ell és un que ha fugit de la injustícia. Bé, personalment jo també ho crec.
Sí, no ens avancem el que pugui dir Arcadi Oliveres, però com que en aquest col·loqui moltes vegades hi ha ambientacions prèvies fora del micròfon, moltes vegades ens situem en el tema, i potser això no té inconvenient el senyor Arcadi Oliveres que ho hàgim avançat, no? Vostè creu està fugit de la injustícia, diguéssim, no?
Està fugit de la injustícia. Sí, jo crec que en aquest cas ens trobem d'una manera paradigmàtica amb una contradicció entre allò que explicava l'amic Foix, que és la real política, i la política legítima. Crec que en aquest cas la política legítima ens imposa el nomenament de Puigdemont, que és el senyor que forma el cap de llista del partit
majoria,
que més ha obtingut. Per tant, des d'aquí, legitimitat la té ell. Ara, que hi puguin haver-hi altres situacions, que és evident que hi ha dos problemes, que mentrestant no es governa i que mentrestant governa el 155.
Exacte, això també tens raó.
I això, evidentment, són dues coses que s'han d'intentar evitar. I de vegades s'ha dit que el senyor Puigdemont, a lo millor, s'ha de sacrificar en ares aquestes dues qüestions, però no m'acabaria d'agradar.
Fa dos anys ho va fer Artur Mas.
Potser tampoc passaria res.
Ho va fer Artur Mas i es va superar aquella situació. Potser molts el van elogiar, altres van dir és un fracàs personal, en tot cas, però ho va fer. I ningú ha discutit que aquests dos anys Puigdemont havia governat legítimament quan no era ell el candidat.
És que potser no passaria res, però si les urnes diuen una cosa...
Clar, la qüestió és aquesta convivència entre el legítim mandat popular majoritari i altres elements.
El que diuen les urnes, en el sentit de que aquesta suposada coincidència amb que Puigdemont sigui o no sigui president, en aquests moments crec que no depèn de Rajoy. A veure, sí que depèn de Rajoy, perquè és el que... Però, home, jo he escoltat veus d'Esquerra Republicana molt qualificades que diuen que el senyor Puigdemont, que ningú és imprescindible, cosa que jo coincideixo, no en política, amb tota la vida.
I tant, jo estic d'acord amb això.
Per tant, home, jo crec que en aquests moments la política a Catalunya es fa al voltant d'una persona. I no es fa al voltant ni d'un programa, ni de les necessitats del país, ni quin tipus de govern es faria, sinó que volem aquest, perquè aquest és el que... I després, jo no sé si tindria la majoria en el cas de que hi hagués una votació, donada les circumstàncies que hem vist en l'última setmana. Perquè, clar, jo entenc el raonament que diuen... ell tindria la majoria, però no ha guanyat les eleccions. Les eleccions amb escons i número de vots l'ha guanyat Ciutadans. Això és un fet que no podem pas defugir.
I el que passa és que el sistema parlamentari no té la majoria.
No, el que passa que no pot governar, ni ho pot intentar-ho, i si ho intenta no ho aconseguirà. Però aleshores, jo el que veig és que van passant els dies, van passant les setmanes, van passant els mesos, i aquí, doncs, mentrestant, jo crec que la feina que fa el 155 la trobarem, la veurem, eh?
Perquè, sí, a llarg termini, però la veurem.
Ens assustarem quan la veiem.
Sí, exacte. I llavors, home, jo crec que quan deia que un govern possible, dius, és que no hi ha ningú més. Mira, sempre hi ha gent, per ser president de la Generalitat o president dels Estats Units, com s'ha demostrat, sempre hi ha gent que està disposada i que ho pot fer bé o pot fer malament. I quan un fa un govern, dius que hi ha hagut crisi de govern. Sempre, quan truques amb algú, si vols ser ministre o conseller, hi ha cua. Tot arreu.
Però el debat no és aquest. El debat és realment el per què no ho pot ser aquesta persona. Entens? Sí, per mi, que avui surti la senyora Soraya Sáez de Santa Maria i digui que l'Ajuntament de Barcelona realment no parla amb ningú, que s'ho faci mirar. El Partit Popular està governant a cop de decret. No compta amb ningú, més que amb ells mateixos, avui dia.
Sí, però jo no vull parlar... Bueno, jo parlo del Partit Popular i...
Això és un exemple.
Li costarà molt car el tema català perquè ho ha portat malament i li pot costar el poder. Uh-huh. I això ho he escrit des de fa mesos, i anys, perquè si tu tens un problema i en comptes de resoldre'l el que fas és empitjorar-lo...
No ha fet cap autocrítica la senyora Soraya Sáez de Santa Maria. Aquí ha fracassat amb l'operació Catalunya.
Puigdemont tampoc cap, Puigdemont cap ni una.
Probablement tampoc.
No, cap ni una. Sí? Jo m'estimo més, i ho dic amb tota la... A veure, amb tota la candidesa possible. Jo, si ara vingués el senyor Junqueras a l'estació de Sants, venint de la presó, l'aniria a rebre. Mm-hmm. Però no sé si aniria a rebre el senyor Puigdemont.
Vostè creu que són situacions diferents i que és més honesta la del senyor Junqueras?
El senyor Junqueras està allà cada dia, ens envia un tuit, 110 dies a la presó, bona nit. Bueno, això té una força, molt més que tots els tuits que puguis enviar i al fi i al cap té dos diputats menys que la llista de Junts per Catalunya. Per tant, jo el que voldria que es governés, que s'aixequés el 155 i que es discutís i es busqués la possibilitat, primer, de fer la pau entre nosaltres. La pau, vull dir, a veure si ens posem a posar d'acord en una societat en la qual, com s'ha vist a les últimes eleccions, està molt, molt, molt partida. No?
Fracturada, diria, o
no ho sé, si
dividida, vaja.
Dividida. Home, jo crec que hi ha unes coses que hem de recuperar...
El diàleg, la primera cosa.
I el respecte.
Sí. Clar, el diàleg i el respecte. I jo veig que les forces independentistes s'han equivocat en moltes coses, però per mi les forces unionistes estan faltant al respecte moltíssimes vegades quan parlen de lo que és la democràcia. No sé, jo ho trobo horrorós, això del Tabàrnia i del senyor aquest que avui ha fet una roda de premsa, i em sembla...
Que l'han donat en directe per la televisió espanyola.
Ho trobo horrorós, això, que ho hagin donat en directe per televisió espanyola. No sé com el Consell d'Informatius... Era el Boadella.
Albert Boadella, sí.
Sí.
Per favor.
Senyor Oliveres, de tot el que estem comentant ara sobre el realisme, quan diu el senyor Foix president possible, suposo que vol una mica aquell criteri que ja apuntava Carme Forcadell fa uns dies, un president del Parlament o un president del govern català que no tingui càrregues judicials o que no tingui...
Possible, que sigui possible. Pugui governar 4 anys i que sigui independentista, que faci una política independentista i que sàpiga que si se salta les regles, doncs li pot passar el mateix. I em dirà, home, aquella Constitució... Sí, ja ho sé tot això, però... però jo crec
vostè que... creu que hi ha una alternativa de fer un govern independentista?
Jo crec que sí que hi és, no?
Sense una situació com la de fa uns mesos, diguéssim.
Jo crec que sí que hi és, i a més jo crec que... A veure, jo el discurs que he escoltat del president del Parlament és un discurs que m'ha agradat, en el sentit que és un discurs realista.
Possibilista.
Sense dir que Puigdemont ha de ser el president, però clar... Però, clar, després s'ha de governar, no?
Clar, no li correspon a ell d'ofici tampoc dir qui ha de ser el president, perquè són les consultes i després la votació, però vaja... Sí,
no, però ell proposa. Ell ha proposat, després de la primera conversa...
Que sigui Puigdemont, sí. El senyor Carina...
Si el temps ens ho dirà respecte a aquesta afirmació que feia el senyor Foix, de si arribés a l'estació amb Puigdemont o si arribés a l'estació...
Sí, és cert.
És evident. És cert. No, el que no sé encara, i us ho veurem d'aquests mesos, és... si aquesta estratègia d'en Puigdemont d'anar i tornar i feia està basada en algun fet concret o és una mica allò que en castellà dirien a salto de mata. Ara toca fer això, ara toca fer allò. I, per tant, aleshores em fa patir una mica. I l'altra cosa que em fa patir, reconeguent la seva legitimitat per ser president, és que, a diferència d'Esquerra Republicana i a diferència de la CUP, aquí, jo entenc, que Junts per Catalunya no tenia un programa exacte de govern. Sí que la tenien els altres dos grups. I, per tant, esclar, proclamar president amb una persona, estigui a dins o estigui fora, sigui fugitiu o no sigui fugitiu, que encara no s'ha dit què farà, no deixa de ser una mica empipador.
Sí, a mi el que em sembla és que realment s'ha de tenir clar que... algú ha de governar sense càrregues judicials. El discurs del president del Parlament va ser, per mi, encertat. No hi tinc cap dubte. Però que... realment s'està governant amb... anava a dir la paraula odi, però perquè la interlocutòria dirigida al senyor Forn quan va demanar que l'alliberessin la setmana passada...
Sortir de la presó, sí.
Escolta,
i avui amb el Jordi Sánchez.
I avui amb el Jordi Sánchez.
També ho ha vist denegat.
Si la ideologia és una causa que ens ha de fer estar a la presó... que baje Dios si lo vea, per favor, perquè és que no pot ser, no respectem la Constitució amb això.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat, a Ràdio Estel, la periodista Teresa Carreras, el periodista també Lluís Foix i l'economista i activista social Arcadi Oliveres. Parlem de la situació de Puigdemont, de la investidura. Què creuen que passarà? Avui sembla que s'apunta a la setmana vinent. No està clar, no ha arribat avui l'informe dels lletrats del Parlament, que aquesta és una veu també interessant els últims mesos. Què creuen que pot passar? No els pregunto que facin... No els demano cap profecia ni cap pronòstic segur, però alguna cosa ha de passar els propers dies.
Jo, si em permeteu, hi ha una cosa que ho he vist en molts llocs, no? Que un ha de disposar d'informació. I no tenim informació perquè no sabem el que passarà ni demà. No sabem el que passarà. I després, quan un té informació, llavors pot emetre un judici i prendre una decisió. I en aquests moments no hi ha informació.
Vostè creu que això és motiu de queixa com a ciutadà? Els ciutadans ens hauríem de queixar més?
No, jo no dic que ens hauríem de queixar. Ara, si un vol ser president de Catalunya... doncs, ara diu, jo avui faré aquests consellers, faré això, farem no sé quants, demanarem no sé què, millorarem el que sigui. Però, clar, l'únic que sabem és que jo, que segueixo el president, Puigdemont, rebo doncs, uns tuits que es fiquen tot, que tot és, tot la culpa tot és de l'Estat, que segurament bona part de raó té. Però, clar, és que també ell ha fet un discurs que a mi m'ha dolgut molt. Ha fet un discurs anti-europeu. Ha fet un discurs anti-europeu.
Jo no estic d'acord.
No, sí, l'ha fet. Ha dit, això és una cosa obsoleta. Que Europa, eh? I llavors, escolti...
Però
i llavors,
el context no es referia al projecte europeu, el context es referia a la situació actual.
No, es referia...
Lluís, jo penso que sí.
Es referia, si vas a les hemeroteques, ell fa un discurs que va contra el que diuen, diguem, els elegits per dirigir la Unió Europea?
Elegits?
A la Comissió?
Elegits, no ho sé. El Parlament estan elegits, sí, a la Comissió no ho sé. A mi sí que em sembla que l'Europa s'hauria de situar més a la base. Ara hi ha unes eleccions, partits transversals, i en canvi els dos grans partits d'aquí no ho volen, no ho accepten, no hi treballen en aquest sentit de posar el ciutadà una mica al centre del debat.
Jo he estat amb gent de Brussel·les i aquests dies, i dius, escolta, estem una mica tips i tot això. No? Si us aclareu, no? I els mateixos belgues, i algun nacionalista belga, diu, escolti, a veure si us aclariu.
Potser la qüestió és que si Puigdemont i Junts per Catalunya sabien que es podia arribar a aquesta situació, clar, presentar-se a les eleccions amb la possibilitat de tenir vots, com així ha estat, no? Ha tingut uns vots, no ha guanyat ell sol en majoria absoluta, però sí que ha tingut vots per sumar una majoria amb Esquerra i la CUP, i ja estem aquí, en aquesta situació que és difícilment viable la presidència de Puigdemont.
Però, sí, perdona, si tu estàs als Estats Units, saps que el novembre, el primer dimarts de novembre, després de no sé què, hi ha eleccions, cada 4 anys. Eh?
Sí, allò sí que és cíclic.
I cada 4 anys, i cada 2 anys, hi ha eleccions de tota la Cambra de Representants i de tot una tercera part del Senat. Bueno, i això forma part de... Anglaterra, les eleccions són en dijous. El primer ministre o la primera ministra ho decideix quan les fa o quan no les fa. A França, tens un altre sistema. I aquí jo voldria tenir un sistema, per exemple, voldria tenir una llei electoral. I aquí no podem dir que la llei electoral és que no l'han volgut fer. És que no l'han volgut fer perquè no ha interessat els dos grans partits que hi havia en el seu moment. I els vots d'un ciutadà de Lleida, del qual jo m'hi sento molt identificat, val 3 vegades més que un ciutadà de Barcelona.
En proporció a la població elegeixen més diputats a Lleida, Girona i Tarragona, sí, que no pas a Barcelona.
Perquè si hi hagués 2 càmeres, com passa en molts països, on el Bundesrat i el Bundestag, per exemple, a Alemanya, doncs responen amb uns criteris de població i després amb criteris territorials, i el Senat dels Estats Units, cada estat, per petit o gran que sigui, envia dos senadors. I després els representants d'acord amb la població.
Sí.
Sí, perdona. Arcadi Oliveres, que em sembla que...
Jo volia fer una mica de marxa enrere, perquè hem passat una mica per alt el tema europeu.
Jo el volia introduir amb el tema...
Era fervent europeïsta, com podeu suposar, però a mi m'han ensenyat de petit a la facultat, i no estudia pas polítiques, sinó econòmiques, que la democràcia es basava en la divisió de poders, legislatiu, executiu i judicial, i em dono compte que a Europa qui mana és l'executiu de llarg, fins al punt que tothom diu que la capital d'Europa és Brussel·les, quan, si fóssim estrictes, hauríem de dir Estrasburg, Brussel·les i Luxemburg, que són els 3 elements. Europa no s'ha creu dir-ho en aquesta sala, i segurament no tindré l'acord dels meus companys d'ala. Però avui en dia Europa és una vergonya per la democràcia.
I tant.
Completament.
També està d'acord? Vostè, europeista, també?
Jo sóc molt europeista i m'hi afegeixo. És a dir, jo crec que aquesta Europa s'ha de reformar. Aquesta Europa s'ha de reformar perquè no posa el ciutadà al centre de les seves polítiques. Perquè jo estic d'acord també amb el Lluís. A mi m'agradaria que hi hagués un poder, un govern, un estat potent, però flexible. No allò de que com que cada any o cada 4 anys són les eleccions ja les tenim ben posades, però és que el daltabaix que hi ha hagut ha sigut fort. Sí. El daltabaix que hi ha hagut de dir que es presenti tothom, convoquem i després no acceptar els resultats, és un daltabaix gran.
Sobre el tema de les al·lusions a Europa, vostè què hi diu, senyor Foix? Està d'acord que s'ha de millorar el projecte europeu, que és una vergonya?
S'ha de millorar, tot s'ha de millorar la vida. A veure, és que...
Deixa'm dir que ell és president honorari de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.
Ah, molt bé. I fundador.
President fundador, exacte. Perdona, que ara...
Gràcies per la informació.
Sí, no, és que ara m'ha vingut com...
Gràcies a la insistència de l'Ernesto Dina.
I tant.
Que jo no l'he dit,
i que ser... tens el reconeixement de tota la Junta actual.
Sí, no, i tant. No, però, a veure, és que Europa... dius, és que Europa hauria de ser millor. És clar que hauria de ser millor. I Itàlia hauria de ser millor políticament. I França, què ha quedat d'aquella França gaullista? Pues ha quedat un senyor de 39 anys o 40 anys que no sabem exactament què vol fer. Sabem que vol canviar moltes coses, però tampoc sabem què vol fer.
Pitjor, tot és a pitjor.
Sí. I a Anglaterra, doncs què ha passat? Fan un referèndum basat en mentides, El Trump guanya les eleccions basat en mentides, i quan han guanyat, diu, escolti, vostè ha dit mentides. Diu, sí, però he guanyat. Això sí que crec que és un tema ètic tremendament negatiu.
No? Per estudiar, i tant.
És a dir, per què? Jo estava a Londres quan el 2016, el 23
el
de juny,
el
23
Brexit.
De juny, i després vaig estar 3 o 4 dies per allà, i llavors li vam preguntar al Nigel Farage, escolti, vostè va dir això i no era veritat, diu, això va ser un error. Clar, era com dir que Anglaterra rebria 250.000 milions d'euros al mes que enviava a Brussel·les, que això aniria a la sanitat britànica. I això, simplement, era mentida.
Mentida.
I molta gent va votar en base a això.
Clar. Això i d'altres coses, no?
I altres coses, sí, certament.
I després, clar, dius, des d'Europa, el problema català, o la crisi català, o el conflicte català, ho veuen amb una certa... no llunyania, els hi preocupa molt, moltíssim. Però diu, escolta, ara no obriu un altre front aquí.
Ha de ser més flexible, Europa, simplement. I ha d'entendre, també.
Però mira, ara no em vull estendre, però per exemple, aquest fin de setmana hi ha hagut una manifestació de centenars de milers, 1 milió de persones a Grècia, a Atenes.
Ah, sí, i tant.
Per la qüestió del nom de Macedònia. Sí, sí. Clar, on anem aquí? Anem a les identitats.